Avui a l'antena dels 5 minuts més tenim una visita de luxe, la de l'actriu Marta Puig, olotina i triomfadora del món de l'escena. Què tal, Marta, com estàs?
Molt bé, gràcies a Déu.
Gràcies.
Com esteu vosaltres,
aquí, bé? Aquí, encantats de tenir-te.
Contents sí, de tenir-te,
Marta. Ara feia temps que no,
sí,
que no ens venies a visitar,
sí,
eh?
Feia temps.
Que bé que estiguis aquí perquè aquest cap de setmana et donen les ales a la cultura, Marta,
sí.
I escolta, no sé, com te sents?
Doncs em sento platòrica. Estic molt contenta, sobretot que la gent del meu poble se'n recordin de mi pel que he fet i pel que faig. I això és molt d'agrair.
Marta, la interpretació, de fet, vas començar aquí a Olot i vas acabar, després en parlem també, vas voler acabar una mica també aquí a Olot. El tema de la interpretació et venia de petita?
Bé, sí. Però de petita, perquè sí, perquè a mi m'agradava anar a l'Orfeó i a l'Orfeó es feia teatre infantil, que allà vaig començar, i en un moment, a més, que a mi me va agradar molt, penso ara, perquè fèiem cada diumenge comèdia infantil. Uh-huh. Les comèdies d'en Folch i Torres les van fer totes i era en català, en un moment que estava prohibit el català. No sé per què a l'Orfeó sempre feien teatre en català i no passava res. Quan arribaves a col·legi, les lliçons eren en castellà, però a l'Orfeó era en català. No sé si en Josep Maria Canals em podria explicar això, per què, com s'ho feia.
Com es feia, perquè no passés res, diguéssim,
sí, sí,
no?
Sí, perquè estava absolutament prohibit. Ja dic, jo arribava a la Divina Providència i el 2x2, 4, el 4x2, 6, era en castellà. Però arribava a l'Orfeó i allà vaig aprendre a llegir el català, perquè si no hauria estat una mica...
Clar.
Una mica...
És a dir, que el teatre et va donar, no?, la,
sí,
la porta a poder també aprendre a llegir el català. Clar, això és una cosa que un diu, mira, a mi m'agradava, anava allà, vaig descobrir el que era, però després de plantejar-te dir, jo em vull dedicar a això?
Era impossible pensar això. Qui Olot, una noia de Qui Olot, en aquell moment, fer teatre professional, era una cosa que no te la podies ni pensar. O sigui, jo què sé, va venir les coses, van venir rodades, i però no plantejar-m'ho i dir, com ara que hi ha molta gent que em diuen sí, perquè jo tinc un parell de nois que volen anar a Barcelona, que volen, perquè poden anar a Barcelona, però en aquell moment anar a Barcelona era un viatge molt llarg, eh?
Clar.
O sigui que no...
De quin any estem parlant, Marta?
Estem parlant, l'any que jo vaig marxar va ser el 1964.
El 64 vol dir que prèviament ja havies començat a fer teatre
aquí. Sí, a l'Orfeó jo des de molt petita,
sí. I a casa què et deien?
No, a casa, quan em va sortir l'oportunitat d'anar-me'n a Màlaga, que hi havia una dona que tenia un teatre i que era un teatre escola, i em va veure i va dir, home, jo em sembla que tu podries... A casa meva no em volien passar de res. Jo era filla única, amb uns tiets que no tenien fills, amb la meva àvia, i... Bueno, que no. Però ell els va anar escrient i els va anar dient que era una pena que em donguessin aquesta oportunitat i que... I els de l'Orfeó li van dir al meu pare, dona. Perquè poder, amb el temps, ell pensarà, guaita, per què no he pogut fer? I el meu pare va dir, vale, 3 mesos, fins ara.
3 mesos...
Que
s'ha d'allargar. Llargs,
llargs,
llargs, llargs.
Es van anar allargant, no? I com va ser aquella anada a Màlaga? Perquè, clar, Marta, tu dius, home, Barcelona era un viatge. Doncs imagina't anar fins a Màlaga,
sí,
no?
Bé, això ho he explicat moltes vegades i tothom s'ho sap, però bé, nosaltres vam participar, ja no érem uns nens, ja érem un jovent que fèiem teatre ja juvenil. I vam fer una obra que es deia El Cuervo, d'Alfonso Sastre, i vam participar, va venir Angelada, que era el director, i va dir, mireu, hi ha un concurs de teatre amateur que m'hi he apuntat. No passa res, perquè vindran aquí, veuran l'obra, i hi ha molts pobles de Girona, i Barcelona, i Lleida, tot Catalunya. Bueno, i el vam fer. I al cap d'un temps, mira per on, hem quedat finalistes de Catalunya, de Girona primer. Vam anar a Barcelona a competir amb les altres províncies i vam quedar finalistes també. I a la final era a Màlaga, en aquest teatre que us dic.
I va venir d'aquí.
Vam anar allà i vam quedar finalistes de tot Espanya. O sigui, l'Orfeó té un Premi Nacional de Teatre, sí.
Marta, i després tu agafes, te'n vas a Màlaga i... I què? O sigui, tu arribes allà, vens d'Olot...
Bastant diferent, no, la ciutat? Clar.
Amb l'L colgada a l'anar.
Exacte, sí. Amb una ciutat completament diferent, sí. Amb una llengua completament diferent, tot i que parlaven castellà, no parlaven el castellà que estàvem acostumats.
Parlaven andalús.
Exacte.
Com va ser allò? Quan tens 20 anys... Tot això, en un moment en què sortir d'Olot, jo ballava sardanes per poder anar roses a concurs, perquè no podia sortir enlloc. Doncs jo ballava sardanes, estava a l'esbart, tot això per moure't una mica, per anar a Montagut, per anar a aquests puestos. Doncs quan te diuen una cosa d'aquestes, et sents la reina del mambo. Ostres, Màlaga, i jo em sentia allà molt bé. Va, jo vaig marxar sense mirar enrere ni el meu pare, ni la meva mare, ni els meus tiets, ni ningú. Amb el temps m'he donat compte del que vaig fer, però encantada de la vida, sí, sí, sí.
Per tant, tu en aquell moment arribes a Màlaga, allà en aquest teatre, que era teatre escola, sí. Teòricament per anar a aprendre, no? O per anar...
Sí, al dematí ens fèiem... donàvem les lliçons per al teatre, i a les tardes s'aixecava el taló, perquè a mi em diuen molt com es fa per aprendre teatre al cim d'un escenari. El teatre es fa i s'aprèn pujant a l'escenari, i aquí teníem un escenari que quasi cada setmana canviàvem d'obra, o sigui, les tardes ensejàvem i fèiem el que a mi m'agradava, i a més estava sola, em sentia la mar de bé.
Clar, i el pare havia donat 3 mesos,
sí.
No? Per dir, bueno, 3 mesos a veure què tal,
sí.
No? I hagi pres una mica i torni cap aquí.
Sí.
Clar, van passar aquells 3 mesos i llavors què passa?
Pues llavors ja ells van venir a veure'm, el meu pare i la meva mare, van veure allà on estava, van conèixer la gent, ja van veure que jo estava molt bé, que estava en un ambient estupendo, i ja em van deixar per aquell curs. I la doña Ángeles, que era la condessa de Berlanga, que era la del teatre, els hi va dir, deixeu-li acabar els cursos. I abans d'acabar, a mi em va veure allà treballant amb Paco Martínez Soria, i em va contratar per anar-me'n a Madrid.
Clar.
O sigui que jo d'allà me'n vaig anar amb un contracte sota el braç.
Que això no és molt habitual, perquè és el que dèiem abans a micròfon tancat, no? Que el món de la interpretació és un món en el que a vegades és difícil poder
també
trobar, no?
També és veritat que llavors era molt diferent d'ara.
Clar.
Jo no he fet a la meva vida un càsting, mai. Jo acabava una obra i ja en tenia una altra. Parava exactament el temps per ensejar l'altra obra. Tenia que buscar dies per venir aquí a veure la meva família. O sigui, era molt difícil.
O sigui, va ser molt afortunada, no?
Sí, sí. El que jo he tingut ha sigut molta, molta sort. És evident que alguna cosa deus haver valgut, perquè si no...
Evidentment, no ens traurem mèrit ara.
No ho has fet, ara. Jo, això m'ho diu sempre el meu home. Diu, no me digas tú que has tenido mucha suerte. Sí, pero porque valías, porque... Té raó.
És evident, és evident.
Raó, és evident.
Si no hi ha talent,
exacte.
Arriba un moment
jo
que la sort s'acaba.
Jo acabava una cosa i ja en tenia una altra.
Bé, o sigui, m'imagino que a partir d'aquell moment, Marta, en Paco Martínez Soria, que estava en el seu moment més platòric, també...
Sí.
Clar, que algú es fixi, algú com ell es fixi en tu,
sí,
allò ja és entrar
sí, sí.
A la primera línia professional.
I a més, jo amb en Paco Martínez Soria el vaig deixar al cap d'un mes, perquè jo deia, no, a mi no m'agrada les comèdies que fan en Paco Martínez Soria. A mi no m'agrada. I ja em van sortir de seguida altres coses.
O sigui, no vau lligar amb en Paco Martínez Soria?
Sí, amb ell es va emportar un gran disgust quan jo me'n vaig anar, sí. Inclús va estar un temps sense parlar-me, després ja
es va arreglar.
O sigui, era sentit.
Sí, sí, es va dir, a ver, yo te he traído de Málaga i no sé què. Bueno.
Clar, tu vas fer el salt a Madrid amb ell, i un cop allà...
Un cop allà vaig estrenar amb ell la tia de Carlos, i després de la tia de Carlos ja em van sortir altres coses. I jo veia que el teatre que feia en Paco Martínez Soria era per en Paco Martínez Soria. No, ell no deixava que era la seva companyia, i ell feia el teatre que amb ell li donava la gana i que volia, a més.
Clar.
Així. Però jo vaig pensar, no, jo no he pas vingut de Màlaga per això, Jo tinc que fer altres coses. Sí. Era molt agosarada, jo, eh?
Bueno, potser també és una mica el secret de poder anar fent, no? No, per por, a vegades, un diu, mira, m'agafo aquí perquè és el que tinc. I no faig coses noves.
I, a més, era una companyia que estava anys i tothom em deia, oh, que bé, has entrat a la companyia d'en Paco Martínez Soria. Cuita, la gent que està allà està anys perquè fan una comèdia, una altra comèdia. Va, jo no vull pas això, jo vull fer altres coses. Jo no.
Et vas haver d'imposar moltes vegades, Marta? Em vas haver de dir que no moltes vegades a moltes coses?
Jo vaig dir que no, però no per imposar-me. Jo vaig dir no perquè jo crec que era un inconscient i només feia el que jo m'agradava, el que jo volia.
O sigui, tu et deixaves guiar pel teu instint?
Sí, totalment. Pel meu instint i per la meva manera de ser, sí. I em va anar molt bé. Me'n dono compte ara. Igual que me'n dono compte ara de la gent tan meravellosa que jo he conegut, perquè he conegut a molt bona gent. Jo no he tingut mai un problema, de res, al contrari. Jo, els amics que tinc, que tenia llavors, que un dels primers amics van ser la Irene i la Julia Gutiérrez Cava, perquè va ser els primers que vaig treballar. A l'Irene no, perquè pobreta és morta, però la Julia encara ens parlem un parell de vegades a la setmana. O sigui que segueixo tinguent els mateixos amics, els que en queden. I han sigut tots tan bona gent i m'han emparat tant. Era una família. Uh-huh. Llavors, el teatre era una família.
Uh-huh. I la televisió, Marta, quan arriba? Perquè, clar, tu venies de teatre, feies teatre, no sé si t'havies plantejat fer televisió o va venir com la resta de coses.
Jo no em plantejava mai res, però mira, tot sortia. Jo un dia estava en el teatre, estava treballant amb l'Irene Gutiérrez Cava i em va dir, mira, jo estic fent unes coses amb en Jaime de Armiñán, que era un realitzador de televisió i un... hi ha una nena, ja surt una noia joveneta, tu la vols fer? I vaig dir, Irene, sí, és clar que la vull fer, i la vaig fer. I de llavors d'aquí ja em van sortir les altres coses.
Ja. I com era? Com era la televisió d'aquella època? Perquè, és clar, només hi havia un canal i tothom estava enganxat a aquell canal.
Llavors ja començava el segon.
L'UHF.
Sí, l'UHF. Però era terrible. Era el que tu passaves fent un estudi o no, era espantós, sobretot per la gent que començava. Jo treballava amb gent, tots molt importants i de molts anys que ho feien. I tinc en compte que si jo m'equivocava en l'última frase, tenia que tornar a començar.
Clar.
Tot?
Tot.
Cosa que ningú li devia fer cap mena de gràcia.
No. No, cap. I clar, tu estaves, deies, ai.
Ah, hi havia, sigui, molta pressió.
Sí, sí, home, feien tot l'acte, diguem, o el tros que tenia que tornar, no es tallava, no es podia tallar. I sí, la pressió era molt forta. Sempre t'ajudaven, jo me'n recordo d'en Fernando Delgado, feia així. I jo li deia... ¿Por qué te ibas? Deia, no me iba, tonta. Te quitaba sombra, que tenies la cara llena de sombra, i ells mateixos t'ajudaven.
T'ajudaven.
Clar, era el talent pur i dur, no? Sí. És a dir, treballar amb aquesta gent era un aprenentatge absolutament brutal en cada moment.
I vaig tenir la
sort
de treballar amb els millors, clar, tots.
Clar. Sí. Suposo que devies notar, Marta, el tema de la fama al començar televisió, no?
Sí.
Va ser... De cop te n'adones que clar, que hi ha molta projecció del que estàs fent.
Estàs encantada, eh? Jo estava encantada quan sortia al carrer i em deien ai, et devia en televisió. Ui, encantada de la vida, sí.
Ho vas portar bé sempre, això? Que hi ha gent que a vegades no ho porta bé, eh? El tema de la fama.
No, jo sí. Va, mai he sigut una persona d'aquestes que l'han atossigat d'una manera que no pogués sortir de casa. No, a mi m'han dit mira, te vaig veure i no. No, o sigui que no ho sé, si jo fos un cantant d'aquests famosos, no sé com ho portaria, però jo sí, ho he portat molt bé, sí, i encantada. Ara ja poder una mica sí que... però bueno, sí.
Sí.
Ara, Marta, quan mires enrere, de fet ara ens explicaves que ja has sigut de les poques actrius que li ha dit a en Paco Martínez Soria, mira, no. Sí. Però... Després has treballat amb gent com Lina Morgan, et varen poder veure a Escenes de Matrimonio, sí, també. Sí. Escolta, aquests són els papers que t'han donat més repercussió, per exemple, perquè, clar, l'Hotel Royal Manzanares, allò era...
Va ser...
Allò ho mirava tothom. I tant.
A més, el director i l'autor era un íntim amic meu. Sebastià Jungent, i ningú s'ho esperava. Ningú s'esperava que jo... Home, s'esperava que tingués èxit, perquè la Lina tenia la mà d'hort. Tot el que tocava anava bé. Ara, el que va ser, aquells 8 milions de persones que ho veien, era una cosa impensable, no? I molt bé, molt bé.
I això ho veieu el dia següent, quan sortiu al carrer, no? Que tothom ho esperava.
Que quan la Lina Morgan arribava al plató, així que no entrava per la porta, ja sabies que havia fet un...
Sí. Com era la Lina Morgan, de prop?
Mira, bé, era difícil, com totes les estrelles, i ella era molt estrella. Era una dona que jo em feia l'efecte que estava tancada dintre d'una gàbia d'or. No la deixaven sortir gaire, perquè ella també, no sé, era, però molt recta, molt exigent, si no funcionaves, duraves molt poc, però bé, a mi, bé, i em va ser molt greu quan es va morir. Sí.
Quan convius amb aquestes estrelles, també aprens a gestionar-les, no?
És que tens que aprendre a gestionar-les, perquè no hi ha més remei.
Clar, una Marta Puig que venia d'Olot i que anava amb les idees rectes i que, per tant, confiava en el seu instint i en la seva...
Sí, però totalment inconscient, això.
Sí, però et va sortir bé, no?
Sí.
Com les torejaves? Perquè, clar, aquí devien haver-hi molts egos en aquell moment,
molts,
no?
Molts. Doncs mira, no volguent-te posar sobretot a davant d'elles. Elles tenien un puesto que s'havien guanyat amb molts anys i amb molta feina. I tu no podies arribar i dir, jo estic aquí i encara que tingui un paper que en aquest moment m'hi vull lluir, espera't, deixa't que te'l dongui ella. No vulguis passar davant d'ella, perquè és normal. Ella també palejava per lo seu. I quan veia que hi havia una persona que semblava que li volia trepitjar el terreny, ella no s'ho deixava. Això és una mica de qüestió de...
De vista.
I Marta, quan vas entrar a la televisió, no, amb aquest paper primer que van dir, mira, hi ha un paper d'una noia.
Saps quin és el paper primer que vaig fer jo a televisió? El Asfalto, que va ser una obra que va tenir èxits per tot arreu. Feia un paper, deia tres frases. Era d'en Chicho Ibáñez Serrador. Perquè jo en Chicho el vaig conèixer aquí a Olot.
A Olot, mira, sí.
Olot,
no ho haguéssim dit mai, que l'haguessis conegut aquí.
A Olot, unes festes d'altura, estava en el teatre principal i jo vaig entrar a demanar-li un autògraf, i estava una noia treballant amb ell, que era parenta d'en Gelong, us en recordeu? Un que venia gelats. I ell, aquesta noia, marxava i em va dir, en Chicho, què eres? Sustituirà a fulanita. I jo vaig dir, no, perquè jo me tengo que ir a Màlaga. Ja estava a Màlaga, jo.
Ja hi eres.
Havia vingut uns dies. No, perquè jo me tengo que ir a Màlaga. I no, perquè jo volia anar a Màlaga. Jo, no. I li vaig dir que no me'n Chicho, que quan m'ho van dir... En Chicho això m'ho va dir moltes vegades. Tu sabes que tu m'has dit que no? I vaig dir, sí, bueno... Perquè...
En aquell moment, sí. Com el Paco Martínez Soria.
Però te n'adones de vegades la vida, no? És a dir, a veure, avui dia no trobaries en Chicho... Bueno, evidentment que avui no el trobaries, però en unes altres circumstàncies es fa difícil pensar, sí. No sé, que un home tòtem de la televisió com ell en aquell moment vindria per a Olot i que tu aniries allà i que et proposaria una oferta de feina i que li diries que no.
No, impossible. Però jo ja et dic que era molt agosarada i molt inconscient i feia aquestes coses i tot el meu pla. I llavors vaig treballar amb ell, vaig treballar en teatre, una funció de teatre, vaig treballar en televisió, vaig treballar moltes vegades amb ell. Però la primera cosa que jo vaig fer a televisió va ser l'Asfalto.
L'Asfalto.
Que era un home que anava... aquells cuentos que feien Chicho, que feien... Basarda.
Una mica de por,
Era un home que s'anava enfonsant, que era el seu pare, que s'anava enfonsant. I doncs jo era una d'aquelles que passava per allà i deia no sé què.
Tot i així, el tastar televisió, no vas deixar mai el teatre.
No, perquè el teatre sí que era la meva vida. El teatre, a veure, la televisió em va donar, sobretot, cèntims, i sobretot...
Fama.
Exacte.
També la possibilitat de poder anar fent altres coses.
Però el teatre, per mi, és el de l'escenari.
Què té el teatre, Marta, que no té la televisió?
No,
que és...
no ho sé, el públic. Tu saps quan surts a l'escenari com està el públic. Dius, avui ens costarà una mica arrencar.
I com ho saps,
només
això?
De sortir? Ja ho captes?
Però per què? Què
sents,
notes?
Perquè ho sents, perquè ho notes. Perquè a vegades hi ha una cosa... Jo he fet molt de teatre còmic, molt. Menys l'última funció, tot el més era còmic. I quan no s'atrivien la primera frase, jo deia, ui, ens costarà una mica arrencar això avui. Però aquí hi havia la cosa de dir, va, som-hi, aviam. I arribava un moment que te'ls ficaves a la butxaca. Costava, però te'ls ficaves a la butxaca.
Marta, tota obra de teatre, evidentment, es mereix el seu respecte, però quan estàs en grans teatres, aquell moment previ a sortir de l'escenari, que sents... Que sents
aquell murmuri, eh?
Aquell murmuri del públic, allò, fins i tot, aquell moviment que hi ha entre bambalines...
I les falques.
Què són les falques?
Les falques són això que diu, senyores i senyores, bienvenidos al teatro, tal i tal, que no és que... Quan senties això... Ai!
Descriu-nos aquests moments previs.
Doncs de molt de nervis, de molt de dir... Jo deia, me'n vaig a Olot. Què faig aquí? Jo me'n vaig a Olot. Per què tinc que passar-ho tan malament? Jo me'n vaig a Olot. Però s'aixecava el taló, i si tu estaves a l'escenari, a les dues primeres frases... Ja està.
Ja estava.
Ja estava. Ja estava. Jo vaig fer una comèdia, vam estar 7 o 8 mesos a Madrid i després 9 mesos de tornem la Lola Herrera. Érem totes dues. I cada dia ho passàvem malament.
O sigui que no és una qüestió de temps.
Amb la Lola Herrera que tenia, vamos... I cada dia, ¿cómo estás hoy? Pues estoy muy nerviosa, yo también. Bueno, venga. I no. I després disfrutàvem. I si tu disfrutes a l'escenari, el públic disfruta.
I el tancament? El tancament de l'obra, és a dir, quan acabaves de fer l'obra, quina sensació tenies?
Quan acabaves de fer l'obra i s'arrencava l'aplauso, llavors et senties la reina del mambo.
Clar, aquestes sensacions en televisió no hi eren.
No. No, la televisió és molt fred, tu treballes per una càmera... que no saps com t'agafa i veus una persona que està mirant a veure si estàs ben maquillada, si vas ben pentinada, si... i tot això
t'avala.
Sí. Però estic molt contenta de tot el que he fet, tot.
Alguna obra que haguessis dit que no i ara diguis, mira, potser aquesta m'hagués agradat fer-la?
No. Jo he fet tot, inclús he fet una que a Madrid no la vaig poder fer per edat i l'he fet aquí, que era la visita de la vella dama de Dorremat, que fa 3 o 4 anys vaig dir, bueno, a Madrid no l'he pogut fer, doncs ara la vull fer aquí. I mira, la van fer a l'Orfeo. Mm-hmm. Però jo he fet tot el que m'ha agradat. Hi ha moltes coses que m'hagués agradat que haguessin trucat per fer això o allò, no. Però no.
Ara comentaves, Marta, has dit el tema de l'edat. Per edat no ho he pogut fer i he pensat de seguida en un tema que les actrius dones sempre s'han queixat, en general, que a mesura que una es fa gran, sembla que els homes no passa igual el temps per uns que per altres i que a vegades un deixa de tenir oportunitats o papers precisament pel fet de fer-se gran, quan hi ha papers teòricament per
això
tothom. Amb això t'hi has trobat també? És a dir, és
no,
una...
no, mira, els últims anys de ja a partir dels 50 anys jo vaig tenir la meva companyia i esclar, feia les obres que jo volia. Vaig fer Vamos a contar mentiras, vaig fer Herbert, vaig fer Usted puede ser un asesino, vaig fer moltes obres en aquells 10 anys i com que els feia jo, doncs bé. Després jo vaig tenir una cosa important, que sempre va semblar que era més jove del que era. Jo sempre deia, el dia que se'n donin compte de que jo ja no tinc edat per fer això, ja amb què faré? Perquè sempre em donaven la dama jove, però jo vaig estar molts anys que no donava de l'edat que de veritat tenia, i no. I jo no ho he trobat, però sí que és veritat que hi ha menys papers per dones que per homes. Sí. Mm-hmm.
Marta, m'imagino que és important aprofitar el moment, no? És a dir, a la que tu vas a veure la possibilitat d'estirar el fil, vas anar fent, treballant molt, 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 durant dècades per afiançar-te, suposo, i per després viure una mica més tranquil·la, no?
Sí, Això és el que ha passat, que va arribar un moment que amb el meu home, que ell encara treballa, encara el Ministeri del Tiempo, aquesta sèrie el té...
Que és en Jaime Blanc, per qui no
sí,
ho sàpiga, eh?
Sí, sí. I va, i ve, i menys mal que han posat l'avi a prop, perquè... I... Sí, va arribar un moment que vam dir, va, ja està. I jo vaig dir, sí, ja està, i jo ja està. I el meu home no s'ho creia, deia, venga, ja, Marta, va, va, va. I sí, per mi sí. Per mi es va acabar.
Clar, perquè Marta, hi ha un moment en el que tu no... És a dir, aquesta professió, m'imagino que és tan exigent que si bades, la gent se n'oblida. És així?
Suposo que sí, però jo tampoc t'ho puc dir perquè jo me n'he anat abans de que s'oblidessin.
Clar.
Jo me'n vaig anar. Vaig dir, no quiero hacer nada más. No, no s'ho creien, a mi m'han trucat. Mira, l'última vegada que em van trucar va ser per fer Willy Elliot a Barcelona, que fa poc
que fa molt poc, sí, fa sí, molt sí. Poc.
Doncs això me van trucar per fer-la. Jo sempre dic que sí. Ai, sí, quina il·lusió, ai, sí. I després penso, no. Acabo dient que no. Que el meu home sempre diu, per què dices que sí si després vas a dir que no? Bueno, perquè primer em fa molta il·lusió i després ja no. Ja sóc gran, vull estar tranquil·la, tinc la meva vida molt bé aquí, faig... Bueno, No. I estic molt contenta de tot el que m'ha passat. No m'agradaria que ara em defraudés la professió, perquè fins ara m'ha anat molt bé. Dic, i si ara ho faig i resulta que no em va bé... Que no, deixem-ho com està.
Em quedo en tot el bon, tota la bona trajectòria, el bon record que tinc, no? De tot el que he pogut
jo
fer.
Jo tinc un record molt bo, inclús vaig poder acabar com jo volia, el teatre principal d'Olot. I bueno, doncs bé.
Sí. Aquest era un desig intern, sí, de dir, vull sí. acabar aquí.
I a més feia una funció que van escriure per mi, que jo tampoc sé per què la va escriure Alfredo Cernuda, perquè era Leonor d'Aquitània, tenia uns tocs d'humor, però era una tragèdia, perquè Leonor d'Aquitània va estar 12 anys tancada en aquests castells que el seu home la va tancar, o sigui que... Però jo li vaig dir, però per què m'has escrit aquesta comèdia per mi? I em va dir, perquè jo t'he vist enfadada i tens molt mala llet.
I explotarem aquesta part, no? Si fa falta.
I em va agradar molt fer-la, molt. Vaig tenir unes crítiques meravelloses, la vaig fer a Madrid, la vaig fer arreu del país, i vaig dir, bueno, doncs s'ha acabat, la vull fer a Olot i adéu. I així ho passa.
Marta, el públic de Madrid és molt diferent del públic de la resta de l'estat espanyol, no. El públic de teatre?
A veure,
és...
jo crec que és més, proper al públic de fora de Madrid. A Madrid són més...
Són més senyors, no?
Més senyors i més... Jo sé molt d'això, eh? Però no, sí... A més, com que a Madrid hi ha molta gent de fora que van al teatre, doncs no. El públic sempre és bo. És tu que te'l tens que guanyar moltes vegades, però...
Quin ha estat el públic més difícil amb el que t'has trobat? Aquell que dius això...
Bueno, hi ha funcions...
Que ve molt ràpid.
Hi ha funcions que, per exemple, avui, oh, quina meravella, que bé... Tu passa aquí a l'Orfeo, també, eh? Que bé, que no sé què, perquè han rigut, perquè s'ho han passat bé. I l'endemà, en els mateixos puestos, no riuen. Tenen una altra manera d'expressar-ho, us ho passen igual de bé, però tenen una... I tu surts, esclar, perquè quan estàs acostumada a dir un xiste que, no, que te l'han rigut sempre i el dius i tothom es queda així, dius, ostres, què passa aquí, no? Però bueno, és així.
Marta, tu has dit durant tota la conversa que has tingut molta sort, sí, però també has vist com la professió ha anat canviant al llarg de tots aquests anys.
Sí.
Clar, tu tenies la sort d'estar en una elit de grans actors i actrius consagradíssims ja de l'escena espanyola.
I molt generosos.
I molt generosos, certament. Però Marta, quan tu has tret el cap per la finestra i has vist tot el que estava passant a sota, quina sensació has tingut, una mica com veus tot el panorama escènic a dia d'avui quan hi ha tanta competència i quan tot està tan
avui,
especialment complicat.
No, avui jo amb el meu home ho parlem moltes vegades, amb ell encara el truquen molt per fer teatre, i no, en teatre ara mateix és molt difícil perquè no hi ha ni gires, ni hi ha teatres, ni hi ha... Això que fèiem nosaltres d'aquestes campanyes de teatre a Madrid, que començàvem pel setembre i acabàvem pel maig, això no existeix. Ara es fan teatre el divendres, el dissabte o el dijous, o no sé quan, però molt poc. I hi ha gent, amics nostres, que fan tres comèdies a la vegada per poder-se mantenir una mica bé, perquè amb una no en fan prou. Això jo no ho he conegut, gràcies a Déu, perquè és una cosa que no m'entra aquí dintre que es pugui fer. No, ara estan en un moment una mica fotut de teatre. Els que tenen sort de fer televisió, d'agafar una sèrie, d'agafar pel·lícules, de... sí, però teatre és difícil. És difícil.
Clar, el qui anava a dir, si algú ens escolta que és més jove i que s'hi vol dedicar, tot i que el panorama és molt diferent, Marta, el que dèiem, no té res a veure tampoc la societat que tenim avui en dia, que la teníem aquella època, no hi havia WhatsApps, no hi havia plataformes, no hi havia res del que hi ha ara, però una mica, com a consell, què diries?
Hi ha una persona aquí a Olot que fa comèdia a vegades a l'Orfeó i que a més és una persona, un noi molt jove, que té possibilitats perquè a casa seva doncs, està bastant bé, i vol anar. I jo li vaig dir, doncs, si tu vols dedicar-te a això, ja pots agafar la maleta i anar-te'n o a Barcelona o a Madrid, perquè aquí, des d'aquí a Olot no faràs res. No, no, és impossible. Jo puc parlar amb la meva... Encara tinc representant a Madrid, Puc parlar amb la meva representant i ella et dirà, canviïs fotos, canviï... Però quan te diguin demà a les 8 perquè tens un càsting, què faràs? Te'n tens que anar allà i s'està moguent per això. I és un nano que sí, que té moltes possibilitats, però des d'aquí a Olot no.
Clar.
De totes maneres, avui dia, a diferència de la teva època, que segurament tot era molt diferent, avui dia la gestió del fracàs s'ha de treballar molt bé, no? Perquè es trobaran segurament més portes tancades que no pas obertes.
Sí. I a més, llavors, aquella època, érem molt pocs.
Clar.
No érem gaires. O sigui, jo conto que la gent jove de la meva edat érem, bueno, doncs 10, 15, 20, jo què sé. Però ara, i que a més la gent estan preparats i que saben, jo li vaig dir a aquest noi, dic, mira, ja pots començar a parlar anglès, ballar, cantar, i a més hi ha gent que són experts en càstings. Després resulta que poder no funcionen, però els càstings els porten la mar de bé. Això m'ho ha dit molta gent amic meva, que és doncs, noi, és difícil, és molt difícil, ara ho tenen molt, molt peliagut.
Sí. Això que semblaria que amb les plataformes ho haurien de tenir millor, no? A priori.
Però clar, és el que dèiem, hi ha molta gent, no?
Molta,
i hi ha molta competència, moltíssim. I després sí. També és el que dèiem. Llavors, l'altra cosa és poder-ne viure, perquè tu pots aparèixer potser en una sèrie, però clar, per poder-ne viure ha de ser complicat.
Sí. Sí, nosaltres vivíem, hi havia molts amics que vivien dels altres, perquè tots ens ajudàvem, però no, ara no ho sé. No sé com s'ho poden fer, perquè...
A Madrid té més pes que Barcelona actualment, Marta? Ha canviat això? No,
A veure, quan jo vaig començar a anar a Barcelona, sempre va ser en companyies de Madrid, i a Barcelona no hi havia quasi teatre. Hi havia en Capri, hi havia en Paco Martínez Soria, molt poca gent, molt poca gent. I tenies que anar a Madrid si volies fer alguna cosa. La gent de Barcelona, que eren actors meravellosos, però es tenien que buscar la vida d'una altra manera. Treballaven i després les tardes feien teatre. Però viure del teatre van tardar molt a fer-ho. Van tardar molt. I després ara Barcelona és una meravella, perquè hi ha actrius i actors...
O sigui que amb això s'ha anat guanyant, diguéssim, aquí a Barcelona, en aquest sentit.
Però jo, per exemple, amb la companyia d'Albert Closes i la Julia Gutiérrez Cava vaig anar a Barcelona, jo que sé, molts, vaig anar 3 o 4 vegades a Barcelona, però sempre en companyies de Madrid. Sempre vaig tenir propostes, eh, Barcelona per Kadama, sí, però jo veia que allà on de veritat hi havia era Madrid.
Moltes vegades veiem actors que compaginen obres de teatre de forma simultània amb televisió. Tu això també ho havies fet?
I tant.
Marta, com era viure allò? Perquè, és clar, devia ser d'un estrès brutal,
sí,
no?
Sí. Perquè, a més, en aquest moment que es vivia això, tenies dues funcions. Vam tardar molt a tenir una funció. I les dues funcions acabaves a la una de la nit. Arribaves a casa, et desmaquillaves, t'arreglaves, no sé què, t'anaves a dormir, repassaves el guió i a les 7 del matí tu tornaves, aixecaves i estaves fins a les 6 de la tarda, que jo me'n recordo d'haver passat per aquest... per sortir de Prado del Rei com una boja per arribar al Teatre Punt. O sigui, molt... I l'endemà altra vegada... Això durava 3 o 4 dies, arribaves molt, molt malament de tot.
I recordar-te'n de tot, perquè clar, també és l'altra cosa. Tenia el cap tot, quan simultanejaves coses, no? Tenia el cap centrat, ara estic aquí, faig això, ara canvio de registre i vaig a fer una altra cosa. Sí, és complicat, també.
Bé, que no tinguis algun altre problema personal que et dificulti això,
exacte,
no? Perquè, clar, llavors
exacte,
era molt difícil.
Exacte, perquè jo no estava casada, no tenia fills, no tenia ningú, i bé, però ja hi havia gent que estava casats i que tenia fills i que... No, això no vull ni pensar-ho.
Passat el temps, els pares, que van dir, el pare, la mare, la família, van dir 3 mesos i veure què, què després?
Oh. El que me sap greu és que no estiguin ja per veure pues, com abandonar el garrotxí, perquè jo he tingut el premi a la millor actriu, que era el Miguel Miura de Madrid, però era Madrid i estava molt bé i estupendament, però els que et donen al teu poble són molt més importants, perquè són la gent, jo què sé, no ho sé, són més importants. I a mi m'agradaria que hi fos la meva família, però ja no en tinc cap.
Clar. Bé, de fet, hi ha hagut moltes persones que quan han triomfat en un altre lloc ja s'han quedat allà, no han tornat a l'origen. En canvi, Marta, tu les arrels d'aquí són molt profundes,
sí,
no?
Sí. Jo li parlava molt amb en Jaume. En Jaume fa 42 anys, que estem junts.
Aviat està dit.
Sí, ja està bé. Sobretot aquesta professió que diuen que ens donaven 5 dies, no ens donaven pa més. Pues, jo li parlava molt d'Olot i fa pues, 40 anys que va conèixer la Garrotxa i va dir, però què teniu aquí? Però què és això? I, a més, saps que no vol parlar de la Garrotxa a Madrid? Perquè diu, es que no quiero que vengan.
La guardo, la preservo, no?
No quiero que vengan, que lo estropean todo. No. Doncs ell sempre va dir, nosotros terminaremos en Olot. I jo deia, bueno, vale, però ell madrileño i tot això, no, va. Pues sí. Va ser un moment que vam començar ja a faltar els meus parents i teníem una casa aquí que no sabíem què fer, si vendre-la, comprar una altra, arreglar-la, bueno, total que van venir i està encantat, es coneix molt més bé la fageda d'en Jordà ell que jo, eh?
I amb en Jaime us vau conèixer a l'escena?
Sí, no ens podíem veure.
Què dius ara?
No ens podíem veure, em pensava que era un gilipolles, un tonto, i ell pensava el mateix de mi. Però hi va haver una comèdia que va durar més temps. I...
Treballàveu junts, per tant, a la mateixa obra.
No, però havíem fet ja televisió, havíem fet de mans, havíem fet de germans, havíem fet de... Bueno, ja havíem fet, però no ens podíem veure.
No es caiu bé, vaja.
Sí, allò que no.
És tonto. I total, que vam fer una comèdia que... al cap d'un temps vaig dir, no parece tan tonto, no, està bé. I d'allà va sortir, que era l'any 80. O sigui que des de llavors, aquí estem.
Clar, aquí hi ha també l'avantatge que tenir la mateixa professió poder és... Deu tenir avantatges i inconvenients, com tot, eh?
Jo crec que també hi ha molts inconvenients.
Anava a dir que al mínim un entén la feina de l'altre, sí, perquè a vegades és un tipus de feina que pot costar d'entendre, aquest anar sempre amunt i avall, aquest tenir tantes coses diferents, no? En aquest punt sí que s'entén.
Sí, s'entén i... A veure, tens que entendre tu amb ell i ell amb tu, però això jo crec que és com tots els treballs, Poder amb aquest una mica més, però... Jo he tingut molta sort amb en Jaume, a pesar que no el pogués veure al principi.
Imagina quants anys, eh? Tot sí. i no poder-se veure. Marta, una mica, què n'esperes d'aquest lliurament de les ales a la cultura?
De moment n'espero molta il·lusió, molta alegria i que m'ha fet, bueno, molt feliç. De moment tinc això. Uh-huh. O sigui que... Ja, estic molt agraïda amb en Pep Berga i amb tot l'Ajuntament que s'hagin recordat de mi, sí.
Per molt que ara ja dius, ja ara ja prou, ja he dit prou, el Cuquet apareix, el vas...
El va gestionant, el Cuquet,
per anar fent
teatre,
una mica
no?
de teatre...
Bueno,
o ja
jo em trec una mica l'espina a l'Orfeo, fent teatre a l'Orfeo. Fent teatre a l'Orfeo i escollint obres... me'l vaig gestionant així, perquè és clar, d'una altra manera tampoc ho puc fer-ho.
Sí. És una feina que jo penso que va més enllà de la feina, no? És una manera de,
sí,
de viure.
Sí, indudablement, indudablement.
La interpretació
sí,
del teatre.
Sí, sí, sí. Sí.
Mentiste serenamente.
Doncs acte de lliurament de les ales a la cultura aquest dissabte a les 6 al Teatre Principal d'Olot. Tornem a tenir sobre el teatre la Marta Puig, en aquest cas per rebre un reconeixement dels de casa, que com ella molt bé ens ha dit, li fa una especial il·lusió. Marta, moltíssimes gràcies per tot el que ens has donat a nivell artístic, que són moltes coses, i també doncs, per haver estat avui aquí amb nosaltres amb aquesta conversa.
Moltes gràcies a vosaltres, ja sabeu que en teniu a la vostra disposició.
Ho sabem, ho sabem. Gràcies, Marta. Enhorabona.
Gràcies, moltes gràcies.
Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. Lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro.